Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts una més a Andorra. Ens trobem al cor dels Pirineus, a Soldeu, i situats en un nou concepte d'hotel de 5 estrelles, l'Esport Hotel Hermitage and Spa, que uneix disseny, bellesa, gastronomia top i també relax, molt relax. És un lloc ideal, a 1.850 metres d'altitud, en plena natura i amb un spa de més de 5.000 metres quadrats. És a dir, els aliats perfectes per relaxar-te després d'una jornada a les muntanyes, esquiant, això a l'hivern, o jugant a golf, sobretot aquest estiu. Però encara hi ha més. L'Esport Hotel Hermitage a l'Spa compta amb l'únic restaurant d'Andorra amb estrella Michelin, l'Ibaia, amb un pluriestrellat que es diu Francis Paniego, com a xef assessor que combina tradició i actualitat en el seu espectacular menú degustació. I al Andorra d'avui, aquest dissabte, el convidat el senyor Xavier Espot, cap de govern. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Saludem també a l'Àlex Salmon, del Periòdic de Catalunya. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
Al Juan Carlos Valero, de ABC. Benvingut, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I al Leandro Lamor, de l'Agència EFE Catalunya. Leandro, benvingut també.
Bona tarda.
Bueno, senyor Espot, Andorra està pletòrica i està en un moment, jo diria que, deliciós, no? Si ho comparem, per exemple, políticament amb Espanya. Aquí vostè va guanyar fa poc unes eleccions generals per majoria absoluta, un fet que podríem dir que és pràcticament inèdit a Europa, no? Això dona tranquil·litat, dona relax, dona confiança per poder afrontar doncs, uns 4 anys de govern doncs, amb ganes de posar en marxa un projecte que vostè ha liderat.
Sí, efectivament, doncs, nosaltres vam celebrar eleccions generals el passat mes d'abril i el resultat doncs, va ser com a mínim molt favorable des del nostre punt de vista, no? Atès doncs, que vam assolir aquesta majoria absoluta. Nosaltres veníem d'una legislatura en la qual jo també era cap de govern, però ho era doncs, amb una majoria relativa, i vam ser capaços, no?, de conformar una coalició amb dos altres partits del nostre espectre ideològic, no?, amb els quals doncs, vam bastir prèviament un programa de govern i el vam intentar implementar en la mesura del possible, tenint en compte doncs, que entretant vam tenir l'atzucac de la pandèmia, no? I crec que al final doncs, aquesta feina ha estat validada, no?, i refrenada pels ciutadans a través d'aquesta victòria, i és veritat doncs, que, com vostè deia, el fet d'haver pogut aconseguir aquesta majoria absoluta doncs, ens dona una tranquil·litat o com a mínim una garantia de poder aplicar en els seus propis termes doncs, el nostre programa electoral que no vam tenir ara fa 4 anys.
Ara, el debat d'investidura, vostè va proposar dos grans pactes d'estat. Un era la reforma de les pensions, d'una banda, i després doncs, anar tots a una amb aquest famós acord a la Unió Europea que es va començar a treballar l'any 2015. Estem ja a la recta final de les negociacions. Quins aspectes Andorra ha de defensar amb més força en aquesta recta final de les negociacions, senyor Espot?
Sí, efectivament. Per nosaltres hi ha, diria, més que dos, fins i tot tres temàtiques que requereixen doncs, d'acords molt transversals, no? Que vagin més enllà no només dels partits doncs, que conformen la majoria parlamentària, sinó també dels altres grups parlamentaris i m'atreviria a dir d'aquells partits polítics que no tenen actualment representació parlamentària. Un d'ells és el Pacte d'Estat sobre Salut, és a dir, com som capaços de mantenir un sistema sanitari públic de qualitat i d'excel·lència com el que hem tingut fins ara, malgrat els reptes als quals hem de fer front, l'envelliment de la població, la cronicitat de les malalties, el fet que els medicaments cada cop són més costosos, etc. Un segon pacte d'estat que vostè ha enunciat i que no deixa d'estar molt vinculat al primer pacte d'estat que jo he mencionat, que és el pacte sobre la sostenibilitat del sistema de pensions. Aquest, malauradament, no és un repte propi d'Andorra, sinó que l'estan vivint tots els països del nostre entorn, com a conseqüència també d'aquest envelliment de la població. I és veritat doncs, que en el cas d'Andorra s'han de fer reformes profundes. Se n'han anat fent algunes, però no suficientment profundes com per garantir aquesta sostenibilitat de les pensions futures. No? Durant aquesta legislatura, molt probablement, la nostra branca de jubilació entrarà en dèficit. És veritat doncs, que tenim ara actualment 1.500 milions de reserves al fons de pensions de jubilació, que és un important des de la perspectiva andorrana, però també és veritat que tots els estudis actuarials diuen que cap al 2035 doncs, aquestes reserves s'esgotaran. No? Per tant, des d'aquest punt de vista, no hi ha receptes miraculoses. No? I si volem garantir, com deia abans, les pensions dels nostres joves, el dia de demà, les pensions públiques, s'han de fer canvis que segurament seran traumàtics. Han d'arreglar l'edat de jubilació, topallar les pensions màximes, modificar el valor del punt, augmentar les cotitzacions, i això és doncs, el que hem de cometre durant durant aquesta legislatura, en la línia del que ja han estat fent alguns altres països del nostre entorn o alguns estan fent en aquest moment. I tercer, tercera pota o tercer pacte d'estat, és, com vostè deia, aquest pacte d'estat en el marc d'aquest procés d'aproximació que estem fent amb la Unió Europea. Nosaltres estem negociant un acord d'associació amb la Unió Europea. Això vol dir no, que no volem ser un estat membre de la Unió Europea, sinó el que volem és pertànyer al mercat interior europeu. Això vol dir assumir les quatre llibertats comunitàries: lliure circulació de persones, lliure prestació de serveis, lliure circulació de mercaderies i lliure circulació de capitals, amb algunes especificitats, amb algunes derogacions, amb algunes adaptacions vinculades a la nostra idiosincràsia, a les nostres particularitats poblacionals, territorials, perquè a ningú se li escape que no és el mateix, doncs, un país de 80.000 habitants en un mercat de 500 i escaig milions d'habitants que al revés, no? I això és el que estem negociant, no? I bé, si vol, després en podem parlar una mica més de detall.
Molt bé, doncs, obrim-nos el micròfon a la resta de companys de l'Art Andorra. Hi ha paraules demanades del Leandro i del Juan Carlos. Doncs vinga, Leandro.
Sí, jo volia parlar sobre aquest pacte d'estat, no? Perquè esteu parlant no només amb els partits que estan que formen part de l'arc parlamentari, sinó també amb partits fins i tot extraparlamentaris, agents socials, econòmics. Quina és l'evolució d'aquest pacte? Ets optimista de que es pugui arribar o tancar un acord a finals d'aquest any sobre aquest pacte d'estat?
A veure, nosaltres el pacte d'estat que estem conformant, el que té és vocació de poder sumar aquest projecte, tot i que evidentment la Constitució reconeix i garanteix que és el govern el que dirigeix la política internacional i per tant el que té la capacitat negociadora. Nosaltres creiem que és un projecte, aquest acord d'associació, que ha de determinar la prosperitat econòmica i social del nostre país a 20, 30, 40 o 50 anys vista. Per tant, transcendirà de molt aquest govern, no? Fins i tot els futurs governs, i és per això que creiem que hi ha d'haver un consens molt ampli i molt transversal al tomb del que estem fent, no? Actualment. És per això que nosaltres, doncs, hem intentat sumar i estem treballant, i ara d'aquí al mes de setembre, doncs, hi acabarem, doncs, de conformar tots els actors d'aquest pacte d'estat. Hem intentat, doncs, incorporar tots els grups parlamentaris i fins i tot aquells partits polítics que no tenen representació parlamentària. Alguns ja han dit que s'hi sumaran perquè creuen en aquest projecte, per exemple el Partit Socialdemòcrata, Socialdemocràcia i Progrés, evidentment el grup parlamentari demòcrata i de Ciutadans Compromesos, que som els que conformem la majoria parlamentària. Altres s'ho estan pensant, i de moment un grup parlamentari, que és el d'Andorra Endavant, que no creu en aquest projecte, que creu, doncs, que Andorra ha de mantenir l'estatu quo, i han dit que no formaran part del pacte d'estat, però que intentaran col·laborar i aportar elements constructius i positius de cara a obtenir el millor acord d'associació amb la Unió Europea, no? Tot això es fa paral·lelament i des d'una perspectiva interna amb tot un treball de coordinació i de transparència i d'informació fins a l'últim detall amb els actors econòmics i socials. I nosaltres, doncs, ara estem negociant a un ritme de ronda de negociació mensual. Cada cop que tornem d'una ronda de negociació, reunim tots els actors econòmics i socials i els expliquem fil per randa tot el que s'ha negociat, tot el que s'ha plantejat, etc., perquè també se sentin implicats i puguin fer aportacions respecte d'aquest projecte que, com dic, és molt transversal. Per tant, jo crec que aquesta és la feina que estem fent a nivell intern, i paral·lelament, com li deia abans, nosaltres ara estem en aquest tram final de negociació. És a dir, nosaltres mensualment tenim unes rondes de negociació fixades amb la Unió Europea, concretament amb la Comissió Europea, que és qui negocia per part de la Unió Europea, i anem desgranant els diferents annexos que conformen aquestes quatre llibertats comunitàries, i anem mirant, doncs, quins són assumibles directament, quins requereixen algun període transitori per anar-nos adaptant i quins requereixen, doncs, derogacions o adaptacions tenint en compte, doncs, aquestes particularitats del nostre país. Per exemple, en matèria de control de la política migratòria, abans ho deia, no és el mateix 80.000 habitants en un mercat de 550 milions d'habitants que potencialment 550 milions d'habitants que podrien venir en un mercat de 80.000 habitants. Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres reclamem legítimament que, tot i que hem d'assumir la lliure circulació de persones com a principi, no?, i com a, de manera, diguem, nuclear, necessitem que se'ns reconeguin algunes especificitats, algunes salvaguardes, algunes cauteles, no?, per preservar la nostra cohesió social, la nostra identitat, etc. I com això en altres qüestions també que són delicades, per exemple, la qüestió dels serveis financers, la qüestió dels monopolis públics d'estat en matèria de telecomunicacions o d'electricitat, etc.
Ho anirem desgranant. Vinga, Juan Carlos, som-hi.
Sí, tal com vostè es posa, el panorama no és, diguéssim, fàcil, no?, de negociar, perquè hi ha molts els culls, no? Vostè té intenció de tancar l'acord aprofitant la presidència de torn d'Espanya de la Unió Europea. Creu que en els 5 mesos que queden fins a desembre es podrà allò polir tots aquests aspectes, no? Perquè, clar, el sistema financer, no? La llibertat de capitals no és fàcil. Posar topes a l'emigració potser sí, no? Perquè Liechtenstein ja ho té,
sí,
no? I altres qüestions, com per exemple el roaming, Europa és com una bandera, no?
Sí, sí, sí.
Per tant, vostè creu que aquests aspectes, vull dir, en aquests 5 mesos, a partir de setembre, perquè ara ho podrà aconseguir, o ja parlaríem de l'any que ve?
Miri, si vostè mira com ha anat, no?, el ritme negociador des del 2015 fins ara i fa una projecció, evidentment vostè arribaria a la conclusió que això és impossible, no? Perquè és veritat, doncs, que fins ara, com a mínim des de fa des de després de la pandèmia, s'ha accelerat molt el ritme negociador, però durant tot el període anterior la veritat és que es va anar molt lent i molt a poc a poc. Però també és veritat, com li deia, que des de la finalització de la pandèmia i particularment des de l'inici d'aquest any, el ritme s'ha accelerat tant que resulta factible, si realment hi ha voluntat política en aquest sentit, de poder cloure aquestes negociacions abans de final d'any, o com a mínim abans de la finalització del mandat de l'actual Comissió Europea, perquè, com vostès saben, el proper mes de maig hi ha eleccions al Parlament Europeu i es renovarà aquesta comissió. Nosaltres sempre ho hem dit, creiem que ara mateix tenim una gran finestra d'oportunitat, que es diu presidència de torn d'Espanya, del Consell de la Unió Europea. A ningú se li escapa, doncs, que Espanya és el nostre país veí, és un país aliat, un país amic, un país que té interès també pels seus propis nacionals, alguns dels quals viuen en el nostre país, doncs, de poder assolir aquest acord d'associació, que també els donarà més garanties, més facilitats a tots els nivells, un encaix més fàcil. I per tant, nosaltres creiem que això, combinat amb el fet que l'actual comissió ha assumit un lideratge polític molt important des de la perspectiva, doncs, i ha fixat com una de les seves prioritats l'assoliment d'aquest acord d'associació, com deia, doncs, és un còctel, diguem, positiu, i diguem que nosaltres creiem que hem de saber aprofitar. Però també ho he dit sempre, és a dir, si nosaltres creiem, doncs, que durant aquests 6 mesos que falten, o 8 mesos, no aconseguim un bon acord d'associació, jo seré el primer, doncs, que proposaré que aquesta negociació es pugui allargar més enllà del proper mes de maig. Però jo crec que no ens hem de posar en aquesta tessitura, sinó que ara estem en plena negociació, estem negociant els aspectes més polítics, i hem de saber aprofitar aquesta finestra d'oportunitat fins a les últimes conseqüències.
Àlex.
Les primeres preguntes que li feia Carlos Losada parlava de pensions. Els temes de pensions és un tema delicat. Ja hem vist a Espanya que segurament Feijó va perdre l'última setmana per els seus errors sobre el tema de pensions, i veu a França que Macron té dificultats en relació amb qüestions de pensions. Vostès tenen majoria absoluta i això els dona una tranquil·litat, però ha parlat de que van al dèficit de pensions. I les coses que normalment un país, per trobar línies clares de pensions, sempre són, com vostè mateix ha dit, un esforç per part de la població. Totes les forces estan d'acord amb aquesta situació. Aquesta nova força Concòrdia que va aparèixer al Parlament andorrà de sobte i que va ser una sorpresa, també està per aquesta línia?
Miri, quan vostè proposa un pacte d'Estat, normalment és molt difícil dir que estàs en contra, no?, de sumar-te a un pacte d'Estat, i per tant, de moment, jo crec que des d'una perspectiva, diguem, inicial, la predisposició és bona. Ara bé, un pacte d'Estat després s'ha de declinar, diguem, en un mínim comú denominador, quan al fons de les qüestions, no? I crec, doncs, que el que ens ha de portar, doncs, és a poder consensuar una reforma que puguem votar de la manera més àmplia possible, i si és possible, doncs, més enllà de la majoria parlamentària actual, perquè si hem de fer una reforma del sistema de pensions i l'hem de fer a llarg termini, hem d'establir una sèrie de modificacions legislatives que no es canviïn d'aquí 3 o 4 anys o d'aquí fins i tot 8 o 10 anys, no? Tot i que aquest tema és molt dinàmic, no?, en funció de com evolucionen els estudis actuarials. Aquí, doncs, jo tinc esperances, però també és veritat que tinc dubtes tinc dubtes de que tots els partits polítics estiguin en disposició d'assumir el desgast que segons quines mesures poden comportar. I en aquest sentit jo apel·lo al seu sentit d'estat, no? Dir que es reformarà o que es garantiran les pensions futures sense tocar l'edat màxima de jubilació, jo crec que és una absoluta entelèquia, és absolutament irrealista, no? Defensar això, bàsicament perquè quan es va crear el nostre sistema de seguretat social l'any 68 l'esperança de vida era 75 anys i l'edat màxima de jubilació era de 65 anys. Ara l'edat màxima de jubilació continua sent de 65 anys i l'esperança de vida s'ha allargat 10 o 15 anys més. Per tant, són faves contades, no? Si em permet l'expressió col·loquial, des d'aquest punt de vista, doncs jo crec que evidentment que hem d'endarrerir l'edat de jubilació. Això vol dir fer-ho de manera traumàtica, immediata? No, clar que no. Jo crec que això se'n pot parlar. No és el mateix el que li falten 6 mesos per jubilar-se que el que té la meva edat, 43 anys. No és el mateix aquell, doncs, que tota la seva vida ha treballat sentat en una cadira davant d'un ordinador que aquell que ha treballat, doncs, pujat a una bastida en una obra de construcció. Sí,
però
no?
Macron coincideix amb aquestes faves, però sí. Miri com el carrer com
està el carrer a França,
sí,
no?
Sí. Per això dic que són mesures impopulars, però també crec que els responsables polítics, i no ho dic perquè no ho hagi fet el nostre copríncep francès i president de la República Francesa, perquè crec que ho ha fet, hem de redoblar d'esforços per fer molta pedagogia i entendre que nosaltres no estem adoptant aquestes mesures perquè vulguem penalitzar ningú ni perquè vulguem fer la guitza a la nostra ciutadania, sinó precisament ho estem fent perquè potser sí que els que es jubilen demà o d'aquí un any o d'aquí dos anys cobraran la seva pensió fins al final de la seva vida. Però els que tenen 40 anys, si no fem aquestes reformes, no cobraran absolutament res, llevat que s'hagin pogut pagar un pla de pensions privats. I per tant, jo crec que si hi ha una mesura social, hi ha una mesura a llarg termini que pense en les persones més vulnerables de la societat, són les mesures precisament tendents a garantir aquestes pensions futures. I per tant, jo apel·lo particularment als partits esquerres o de centre-esquerra del nostre país per tal, doncs, que també se sumin aquestes mesures, encara que evidentment, doncs, puguin tindre un efecte impopular.
Leandro. Parlant de la cohesió social, és voluntat d'aquest govern arribar a un consens màxim i després es posar-ho a una consulta o un referèndum de l'opinió pública, no? En aquest sentit, vostè què li diria als sectors que ara són més refractaris a aquest acord d'associació, no? Per tal de poder posar en marxa, doncs, aquestes mesures que considereu que són necessàries, no?, pel futur del país.
Jo el que els diria és que al final, evidentment, Andorra ha estat un país molt pròsper i continua sent un país pròsper. Vam tindre un creixement econòmic del 13,7% l'any passat, el PIB nominal i el PIB real del 9%. Vam fer un superàvit de 80 milions d'euros. També és veritat que això obeeix, diguem, a un efecte rebot post-pandèmia, eh? Però bueno, anem creixent econòmicament cada any. Tenim una situació d'atur gairebé estructural, les coses van relativament bé, és veritat que també tenim algunes problemàtiques, per exemple d'accés a l'habitatge, etc. Però globalment i particularment si ens comparem amb altres països, les coses van raonablement bé. Però els que tenim la responsabilitat de governar no hem de pensar en l'immediat, no hem de pensar que com que ara actualment les coses van raonablement bé, no hem de fer absolutament res. Hem de pensar, i també ho enllaço amb el que dèiem abans de la reforma de la sostenibilitat del sistema de pensions, en quina serà l'Andorra d'aquí 10, 15 o 20 anys i quins deures o quines bases hem de fonamentar actualment per precisament que aquest creixement sigui sostingut en el temps, perquè el creixement econòmic, no ens equivoquem, són més ingressos públics i per tant més diners per fer polítiques socials, culturals, educatives, sanitàries, mediambientals, etc. I això també és important recordar-ho, els diners no cauen de l'aire del cel. Per tant, nosaltres hem de apalancar i fer sostenible aquest creixement en el temps. Des d'aquest punt de vista, si vostè analitza, no, l'estructura econòmica i social del nostre país, nosaltres, el nostre creixement actualment es fonamenta en una sèrie de sectors econòmics tradicionals: el comerç, el turisme, la construcció, el sector financer, que en molts casos estaran en una situació d'extrema maduresa. I això no vol dir que no els puguem continuar fent créixer i diversificant i millorant i reorientant perquè vagin creixent, però no serà suficient. I per tant, el que és evident és que nosaltres, si volem continuar creixent, generar ingressos públics i seguint augmentant també les cotes de cohesió social del nostre país, hem de saber diversificar la nostra economia, particularment en sectors d'alt valor afegit, que atreguin treballadors qualificats en l'àmbit de la innovació, en l'àmbit de la sostenibilitat, que siguin menys devoradors dels nostres recursos naturals, perquè un dels actius del nostre país precisament és el nostre patrimoni natural. Per tant, no podem continuar vivint del sector de la construcció, perquè a més el nostre territori és finit, i això només es pot aconseguir a través d'un marc jurídic que sigui suficientment segur i homologable com per atreure precisament aquestes iniciatives empresarials en clau de valor afegit. I l'únic que se'ns ha acudit de moment, i no he vist ningú que ens aporti una idea millor fins a la data, és precisament la possibilitat de pertànyer a aquest mercat interior europeu, que el tenim a tocar, que n'estem encerclats i que al final, ens agradi o no, el projecte europeu, que a mi m'agrada, però ens agradi o no, hem de reconèixer que aquest mercat interior ha sigut el mercat més pròsper i el que ha generat, diguem, més cotes, altes cotes de cohesió social a nivell ja no europeu, sinó internacional. Per tant, jo crec que nosaltres tenim una gran sort al final d'estar enclavats al mig d'aquest mercat interior europeu i tenim la gran sort, a més, que la Comissió Europea i els Estats membres de la Unió Europea volen resoldre de manera global i definitiva l'encaix d'aquests petits estats que es troben precisament enclavats en el si del territori de la Unió Europea. Sapiguem aprofitar aquesta oportunitat i jo crec que efectivament ara és difícil d'explicar a la gent quins avantatges concrets ens aportarà, perquè en definitiva aquest acord d'associació, el fet de pertànyer a aquest mercat interior, no deixa de ser una caixa d'eines. Al final seran unes eines que se'ns donaran i que després nosaltres, evidentment, des d'una perspectiva absolutament sobirana, haurem de triar en quins sectors les utilitzem, no? Quines claus obrim, per dir-ho d'alguna manera.
I haurà de marcar el futur d'Andorra, aquest acord amb l'Europa. Exactament. No? Els pròxims decennis és el futur de...
Exactament.
Vostè ha dit algunes vegades que aquest acord amb l'Unió Europea es ratificaria a través del referèndum, això? Sí. O consulta, això ho manté?
Jo ho mantinc. Sé que el referèndum sempre són un exercici perillós, no? Perquè depèn molt de quina sigui la quota de popularitat del govern que convoca aquest referèndum en un moment determinat. A vegades doncs, hi ha certes interferències que fan doncs, que s'acabe votant en base no sobre la pregunta concreta que s'està plantejant, sinó sobre altres qüestions. Però també és veritat que de la mateixa manera que jo estic dient i apel·lo a les altres formacions polítiques i als actors econòmics i socials a que se sumin, no, a aquest pacte d'estat, perquè creiem doncs, que és un projecte molt transversal, un projecte que determinarà a molt llarg termini el futur del nostre país, difícilment es podria justificar que el govern de manera unilateral pren la decisió d'anar per aquest camí o de no anar-hi, no? I per tant, doncs, evidentment, tenim aquest gran repte plantejat, dos reptes: aconseguir el millor acord d'associació per Andorra i, un cop aconseguit aquest millor acord d'associació per Andorra, convèncer a la ciutadania de que és el millor acord d'associació per Andorra.
Sí, vostè ha comentat precisament que un dels problemes més greus, a part dels pactes que ha comentat, és l'accés a l'habitatge. Es dona la circumstància de que molts treballadors que estan aquí a Andorra treballant, espanyols, fins i tot portuguesos, que tinc entès que estan tornant al seu país perquè els hi va bé allà, no? I perquè aquí tenen aquest problema, han de pagar uns lloguers molt elevats i que no resulta rendible els sous per continuar visquent. Què habilita el seu govern per solucionar aquest problema, aquesta circumstància, quan tot està a la venda, no? o de lloguer, però turístic, no? Quina mesura quirúrgica vostè adoptarà amb els comuns, no? Per resoldre aquest problema?
Miri, segurament, tècnicament, segurament la qüestió de l'acord d'associació amb la Unió Europea és més complexa, no? Però des d'un punt de vista, diguem, de cap a on hem d'anar i de quines mesures hem d'adoptar per resoldre la situació, actualment el repte més important que tenim és la qüestió de l'accés a l'habitatge a preu assequible. I a més, és molt complicat de saber com resoldre'l, perquè nosaltres hem d'intentar aconseguir en la mesura del possible dos objectius que a priori són incompatibles, que és, d'un costat, doncs, frenar una mica el creixement urbanístic, perquè el nostre territori és finit i perquè volem fer gala també de la sostenibilitat, per no només atraure turisme de qualitat, sinó també sobretot per garantir la qualitat de vida dels nostres ciutadans i de les nostres ciutadanes. Però per un altre costat també, si nosaltres volem anar resolent la problemàtica de l'accés a l'habitatge i que hi hagi menys tensió en el mercat de lloguer, hem d'incrementar el parc immobiliari de lloguer, perquè això també és la llei de l'oferta i la demanda. No és limitant els preus dels lloguers, no és establint any rere any la pròrroga forçosa dels contractes de lloguer que resoldrem la problemàtica. A terme l'estem empitjorant. I nosaltres hem estat dels que hem adoptat durant la passada legislatura algunes mesures fortament intervencionistes per intentar parar, no?, l'urgència social que teníem. Però també som conscients que aquestes mesures a poc a poc les hem d'anar aixecant, perquè si no, a terme estem empitjorant la situació. Per tant, és la llei de l'oferta i la demanda. Si volem realment que es moderin els preus de lloguer, el que hem de fer és incrementar el parc immobiliari de lloguer a preu assequible. I, si em permet, totes les palanques s'han de posar al servei d'aquesta finalitat. I crec que aquí tampoc no hem de fer aproximacions dogmàtiques, no?, o ideològiques. I des d'aquest punt de vista, nosaltres, crec, ho vam defensar durant la campanya electoral i així ho farem durant aquests 4 anys, creiem, doncs, que de la mateixa manera com defensen els partits esquerres que hem d'incrementar el parc immobiliari de lloguer de caràcter públic, perquè és cert que no tenim a Andorra tradicionalment un parc immobiliari de lloguer de caràcter públic i estem fent inversions importants en aquest sentit, en un any 50 milions d'euros, que a escala andorrana són molts diners, tenim un pressupost anual del tomb de 400 milions d'euros, hem destinat 50 milions d'euros per rehabilitar edificis o fer nous edificis de caràcter públic de lloguer a preu assequible, però això no és suficient. Hem de fer altres coses. La segona pota per nosaltres és molt important, la concessió público-privada, és a dir, i aquí els comuns, els equivalents dels vostres municipis, s'han d'implicar, perquè són els titulars de terrenys públics, no?, com a conseqüència de cessions urbanístiques, per concessionar aquests terrenys a propietaris privats perquè facin també habitatge a preu assequible. I després la tercera pota, que és donar més facilitats, i aquí és on no ens posem massa d'acord amb el Partit Socialdemòcrata, donar més facilitats als propietaris privats també perquè decideixin exercir aquesta funció social, que és precisament construir habitatge a preu assequible, en lloc, com deia vostè, de fer habitatge destinat a la compra-venda.
L'equilibri és difícil, no? I més quan hi ha un canvi climàtic com el que tenim. No sé si sap que a Figueres l'altre dia
45,3
graus, i a Barcelona la setmana passada 35 graus. O sigui, una migració climàtica la tindrem en els propers anys. Clar, vostè parla de nous edificis, nous habitatges, que són evidents, però nous edificis, nous habitatges, nova construcció, canvi climàtic. Com es pot, i més, clar, l'oient no veu
no
el, que,
veure,
el que observem des d'aquí, però Andorra en si mateixa és un lloc màgic on que no arribin les temperatures que estan fent altres llocs, no? Mm-hmm. Com s'equilibra tot això?
És el que li deia, és molt complicat. És molt complicat perquè per un costat hem d'incrementar, hem de construir una mica més, dic bé una mica més, no molt més, per incrementar el nostre parc immobiliari de lloguer a preu assequible, però per un altre costat també hem de moderar aquesta construcció per tal, doncs, de no esgotar, diguem, tots els nostres recursos, no? I el nostre territori al mateix temps és molt limitat. Pensi que Andorra només 2% de la superfície del nostre país és construïble, som un país d'alta muntanya, no? Per tant, i ja sé que aquest és un tema a vegades que incomoda i que a vegades potser no l'hem sabut explicar prou bé, i intentar explicar-ho de la millor manera possible, perquè no es tracta aquí d'expulsar ningú, però també és veritat que jo crec que nosaltres hem de saber treballar convenientment la possibilitat, doncs, que hi hagi gent que vingui a treballar a Andorra però que visqui fora de les nostres fronteres a través del model del treballador fronterer. Això no és cap vergonya. Això no és cap...
Bueno, això ja està passant, no?, d'alguna forma.
Està passant, però és veritat que nosaltres...
Que treballa...
Nosaltres hem fonamentat molt el nostre creixement, a diferència d'altres petits països com Luxemburg, com Liechtenstein, fins i tot com Suïssa, en el model de la residència i treball, no? I és evident que és un bon model. És un model cohesionador, és un model que també aporta valor afegit a l'economia interna, però que té els seus límits i té les seves... diguem, arribem a un moment on això no es podrà declinar fins a l'infinit. I per tant, si volem créixer, si volem més treballadors, si volem generar noves activitats que són demandants de mà d'obra, de nova mà d'obra, evidentment nosaltres hem de fomentar també que la gent es pugui instal·lar al tomb del nostre país, on sí que hi ha molt més territori. Només cal anar a l'Alt Urgell, a la Cerdanya, per adonar-se'n, no?, que allà encara hi ha capacitat de creixement urbanístic. Això no és cap vergonya.
Bueno, no li digui a la gent de la Cerdanya, que no crec que no estaria d'acord.
Bé, hi ha de tot, també, perquè jo crec que molta gent, per exemple, de la Seu d'Urgell, estan contents també, doncs, de poder beneficiar-se, no?, de les conseqüències del creixement econòmic i social d'Andorra. Però jo el que vull dir és que això no és cap vergonya. I a vegades aquí, a nivell intern, quan diguem això, la gent es rasga una mica les vestidures dient: és que volem expulsar els nostres residents. No es tracta d'expulsar els nostres residents. Evidentment, els que estan residint aquí han de fer el possible perquè continuïn residint aquí de la millor manera possible. Però també és veritat que aquells que voldran venir en el futur, no tots segurament podran residir al nostre país. I la nostra obligació com a responsables polítics és fer que, malgrat visquin a 10 quilòmetres d'aquí, que no és cap barbaritat, molta gent va a treballar a Barcelona cada dia i viu a Rubí, a Sant Cugat, a Terrassa,
una hora i quart amb anar a la feina.
Per això que nosaltres el que hem de fer és dignificar el fet de poder viure fora d'Andorra. I dignificar-ho vol dir, evidentment, garantir que les persones que viuen fora d'Andorra però que treballen a Andorra, que aporten a l'economia del nostre país i a la societat del nostre país, tinguin les mateixes condicions, puguin tenir accés als mateixos serveis públics, tinguin dret a les mateixes prestacions socials i, a més, puguin venir, i manllevo una mica el que vostè estava dient, puguin venir aquí en un termini raonable. Per tant, millorar també les comunicacions, el pas fronterer, etcètera, etcètera. Crec que és una forma realista de veure les coses i, des del meu punt de vista, no té res d'excloent.
L'Àlex volia preguntar, però abans, sí, deixa'm un segon, que explico als oients que estan escoltant el programa Ara Andorra. Estem a l'Esport Hotel Hermitage en Spa, aquí a Soldeu, en companyia del senyor Xavier Espot, que és el cap de govern d'Andorra, parlant molt d'Andorra i explicant, doncs, bueno, totes les coses que estan passant en aquest petit país que el tenim aquí al costat i que el coneixem cada dia un cop més, sobretot gràcies a aquest programa que nosaltres cada estiu fem aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Àlex, ara sí, endavant, vinga.
Això ja s'ha convertit en una tradició.
Un clàssic de cada mes de juliol.
I recordo, no sé si era l'any passat que va anunciar, o l'any o l'anterior, la gratuïtat del transport públic. Com ha funcionat aquesta mesura?
Doncs molt bé.
En relació amb el canvi climàtic també, m'imagino que hi ha menys cotxe que s'utilitza. Sí. La meva pregunta anterior anava per al canvi climàtic,
sí.
I per les mesures.
Totalment d'acord, sí. Sí, per això, ambient, per això li deia també que la sostenibilitat i per tant, vinculada doncs, amb la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic és important i és un dels reptes també que tenim plantejat. Si volen, després també podem parlar, no, de tot el que estem intentant fer des de la voluntat d'assumir un rol exemplar precisament per lluitar contra el canvi climàtic, i una de les mesures precisament és la gratuïtat del transport públic. Jo sempre ho he dit, no? Jo crec que aquesta mesura que alguns a vegades doncs, potser no acaben d'entendre, no? Que fins i tot han pogut titllar de mesura demagògica o populista, jo crec que no ho és, perquè té un triple avantatge. I és difícil a vegades que les mesures polítiques tinguin tants avantatges alhora, no? Vostè ho deia, un avantatge des de la perspectiva de la lluita contra el canvi climàtic. Per tant, doncs, menys utilització del vehicle particular, menys emissió de gasos d'efecte hivernacle, i a Andorra al final només tenim dos aspectes que són contaminants, les calefaccions i el cotxe, perquè no tenim indústria. Per tant, doncs, hi ha una de les dues potes que contaminen, l'estem limitant enormement. Però no només això, Andorra té un problema de vies de comunicació i de mobilitat. És complicat transitar per Andorra perquè la nostra orografia és la que és, no? Per tant, també menys vehicles a la via pública a través del foment del transport públic fa que la gent arribi més aviat a treballar, que per tant pot dedicar més temps a conciliar la seva vida familiar i laboral, etc. I tercer aspecte, és una mesura social. En un context d'alta inflació, en un context doncs, de dificultats per preservar la capacitat adquisitiva particularment de les famílies i de les persones més vulnerables, que no hagis de gastar 30 o 60 euros al mes d'abonament del transport públic o fins i tot més diners de gasolina o de gasoil en el teu vehicle privat, doncs són diners que van precisament a poder pagar el lloguer, a poder pagar les despeses d'alimentació o a poder pagar roba pels teus fills, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, jo hi aposto. I ningú pot dir que no som un govern de tall liberal, però jo aposto per aquesta mesura, perquè és social, perquè beneficia la mobilitat i perquè és sostenible. I nosaltres, de fet, doncs, tot just la setmana passada vam anunciar que en principi la idea és prorrogar, vam fer una prova pilot durant aquest any, i la nostra idea és prorrogar pels propers 4 anys la gratuïtat del transport públic i fins i tot doncs, fer un procés de participació ciutadana, perquè és veritat doncs, que han mort una mica d'èxit i és veritat doncs, que ara tenim una mica de tensió a nivell de la capacitat dels autobusos, a nivell de la freqüència de les línies, i per tant doncs aquí també tenim aspectes de millora que hem de saber treballar.
Molt bé. Leandro,
des de finals de l'any passat em sembla que Andorra és l'únic país no membre de la Unió Europea que pot accedir a programes de finançament del Banc Europeu d'Inversions, no?
Exacte.
Aquesta possibilitat d'accedir a programes de finançament del Banc Europeu d'Inversió, que és una singularitat, no? Perquè no hi ha cap país de la Unió Europea fora de la Unió, no membre de la Unió Europea, que pugui fer-ho. Teniu pensat algun projecte? Sí. Es podies explicar si teniu madurada alguna petició en aquest sentit?
Sí. De fet, agraeixo molt la teva pregunta perquè em permet enllaçar amb el que parlàvem abans de la transició energètica. Efectivament, nosaltres hem estat el primer país no membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu que ha estat declarat o escollit com a país elegible a mecanismes de finançament del Banc Europeu d'Inversions. No? Evidentment, també això està molt vinculat a aquest procés d'aproximació que estem fent amb la Unió Europea. Si no estiguéssim negociant un acord d'associació, difícilment hauríem aconseguit això, que és una excel·lent notícia, no? Perquè al final són a tipus d'interès molt avantatjosos, doncs són paquets de diners molt importants a molt llarg termini per fer, per exemple, projectes doncs, de millora de les infraestructures, de comunicació i també projectes de transició energètica. I en aquest sentit, doncs, durant les darreres setmanes ja hem tingut un grup d'experts del Banc Europeu d'Inversions que s'ha desplaçat a Andorra, i el que hem estat analitzant com a primer paquet de finançament és tota una sèrie de projectes que tenim per incrementar la nostra sobirania energètica en clau de sostenibilitat, en clau d'energies verdes, no? Construir bastant a prop d'aquí, al Maià, cap al pas de la casa, un parc eòlic que ens permetrà doncs, abastir un 10% de la demanda d'energia al nostre país, és molt. També tota una sèrie doncs, de parcs fotovoltaics, i després també algun projecte que està en un estat molt embrionari però que també és molt interessant de caràcter fronterer, que estaríem doncs, disposats a treballar amb EDF a França per poder abastir-nos també de major energia hidràulica provinent, diguem, de territori francès, que es turbinaria fins a Andorra i que també ens permetria generar energia i concretament electricitat. Per tant, la pota de l'eòlic, del fotovoltaic, de la hidràulic, ens permetrà a poc a poc per no dir més ràpid que a poc, doncs assolir aquest compromís segons el qual nosaltres vam dir que el 2030 un 33% de l'energia que consumíssim havia de ser doncs, sobirana i a més provinent de fonts d'energia renovable, i a més assolir l'any 2050 aquest objectiu que vam renovar tot just l'any passat i que deriva de l'acord de París doncs, d'assolir aquesta neutralitat carbònica.
Valero.
Sí, vostès van rebaixar el mínim per ser resident a Andorra en 400.000 euros, tinc entès, es mantenen, no?
Ara van pujar.
Va, sí,
de 400.000 a 600.000.
De 400.000 a 600.000 en sí. Aquests moments, no? I ara tenen vostès un problema, i és que a Espanya, per exemple, es percep Andorra com a residència de youtubers i de nous rics de les xarxes socials, etc. Vostè creu que en aquest camí que vostè ha dibuixat d'associació a la Unió Europea amb aquests sectors que han d'afegir valor al país, els youtubers juguen un paper important o no?
Va, sense voler menysprear ningú, ni i evidentment tothom és benvingut a Andorra, només faltaria, però tampoc nosaltres no evidentment no fonamentem, diguem, la nostra voluntat de creixement econòmic en els youtubers, no? Vull dir, això és evident. Jo crec que també se n'ha fet, de l'anècdota se n'ha fet la regla general. Estem parlant de poques persones, ara bé, és veritat, doncs, que són persones molt conegudes, i per tant se n'ha fet molt ressò, però a Andorra venen a residir gent de molts llocs del món, no només d'Espanya, i que li puc garantir que treballen en sectors d'activitat molt, molt diversos, no? Per tant, jo crec que no deixa de ser una anècdota. Mm-hmm. En tot cas, nosaltres el que hem fet és cada cop ser més exigent per poder ser resident al nostre país, i el que també és molt important és que nosaltres fem una supervisió estricta de que aquí Andorra no sigui un país bústia, i que per tant, doncs, aquell que ve a viure aquí ha de residir efectivament al nostre país. I després, que ningú se li escapi que aquí no es pot vindre a fer trampes, bàsicament perquè hi ha un intercanvi automàtic d'informació a nivell bancari, hi ha intercanvi automàtic d'informació a nivell fiscal, i per tant, aquell que no pugui acreditar que és resident fiscal a Andorra haurà de pagar els impostos al seu país d'origen o al país que el consideri, diguem, resident fiscal.
Ens està passant el temps volant, ens queden 4 minutets de programa. Jo li vull preguntar com estan les relacions del govern d'Andorra, d'Andorra en general, amb la Generalitat Catalana, amb el govern d'Espanya i l'aeroport. Estan satisfets de com funciona l'aeroport de l'Andorra la Seu?
Sí. Així, intento anar molt ràpid.
En titulars.
Sí, intento anar molt ràpid. Miri, nosaltres tenim molt bona, excel·lents relacions bilaterals amb el govern espanyol, i excel·lents relacions de veïnatge amb la Generalitat de Catalunya. Nosaltres, al final, som aliens, diguem, als possibles conflictes de caràcter intern que hi pugui haver a Espanya, per bé que impacten, no?, d'alguna manera, però nosaltres ens hem volgut mantenir molt al marge. Nosaltres tenim clar que la nostra relació bilateral la mantenim amb el govern de Madrid, de país a país, i que després, evidentment, nosaltres tenim amb Catalunya uns vincles culturals, lingüístics, de fronterers, que fan, doncs, que també hem de tindre una excel·lent relació de veïnatge en aquelles qüestions que són competència de la Generalitat de Catalunya. I crec, doncs, que hem estat capaços, els tres actors, de cooperar en benefici comú i en projectes concrets, i l'aeroport de la Seu és un exemple paradigmàtic, no? Aquí, doncs, aquest aeroport que per primera vegada la legislatura passada, sota un govern meu, doncs, va inaugurar rutes comercials, en aquest cas una ruta a Madrid que està funcionant molt bé. Ara estem valorant la possibilitat de fer una altra ruta durant la setmana a Madrid, estem valorant la possibilitat també, i ho decidirem abans de finals d'any, d'obrir altres línies comercials amb altres ciutats a banda de Madrid. Doncs ha estat possible gràcies, doncs, al compromís econòmic d'Andorra, que l'explota comercialment, el compromís a nivell d'infraestructures de la Generalitat de Catalunya, perquè és un aeroport titularitat de la Generalitat. La Generalitat ha fet inversions a nivell de la il·luminació de la pista, a nivell de molts aspectes, doncs, complint amb els seus compromisos, i també ha estat possible gràcies al govern de Madrid, que va, per exemple, autoritzar l'instrumental GPS, que és el que va poder desencallar, doncs, la inauguració d'aquests vols comercials. Per tant, jo crec que això és el perfecte exemple de que al final jo crec que Andorra té aquestes fantàstiques relacions tant amb Catalunya com amb Espanya, cadascuna en l'àmbit de les seves competències.
Molt bé, Àlex, la darrera d'avui.
No, ja era per morbo, o sigui, com ha vist aquestes, o sigui, des d'una majoria absoluta com la que té.
Que dona tranquil·litat.
Com ha vist les eleccions a Espanya?
Bé, és cert que en el moment en què parlem, doncs, el panorama polític a Espanya és, no deixa de ser més incert que si hi hagués hagut una majoria absoluta, no? Dels uns o dels altres, eh? Però en tot cas, acabi governant el Partit Socialista Obrer Espanyol o acabi governant el Partit Popular, nosaltres estem convençuts que aquestes excel·lents relacions bilaterals es mantindran, perquè sempre han estat així, amb governs del PP i amb governs del PSOE. Són països amics, són països aliats, són països amb grans interaccions, que cooperem a nivell internacional, que ens donem suport a nivell internacional, amb independència del partit que formi el govern. I en aquest sentit, jo crec que si hi ha una cosa positiva d'Espanya és que en matèria de política internacional i de política europea, jo crec, doncs, que hi ha hagut un consens i una convergència de visions entre el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol històricament, i estic convençut que
coneix
continuarà
a Núñez Feijóo, el coneix?
No el conec, i si conec el senyor Pedro Sánchez, evidentment, perquè hem coincidit en diverses ocasions, sent ell president del govern i jo cap de govern, però no conec el senyor Núñez Feijóo, però estic segur, doncs, que deu ser una persona interessant de conèixer i que val la pena conèixer, i que també
val la pena
també explicar-li, doncs, quina és la realitat d'Andorra, no? Tant si acabés sent president del govern com si acabés sent líder de l'oposició.
I com valora la davallada del vot independentista a Catalunya el 23 de juliol? Com està? Com veu Catalunya en aquests moments?
Bé, des d'una perspectiva exterior, jo crec que a ningú se li escapa que és veritat que hi ha una situació més tranquil·la, no? que la que havíem viscut, dic bé, havíem viscut, perquè, com dic abans, doncs a nosaltres també ens va afectar, no? Els anys anteriors, però clar, a part d'això, jo és que se'm fa molt difícil, no? Si em permet, independentment de les opinions personals que pot tindre cadascú, jo com a cap de govern d'Andorra se'm fa difícil fer una valoració d'un determinat resultat electoral, tant sigui d'un partit com de l'altre, no? Jo el que sí sé, doncs, que amb el president de la Generalitat estem cooperant molt bé també, i espero que continuïssin així independentment de quins siguin els futurs resultats electorals a Catalunya.
Molt bé, el cert és que Andorra, amb el senyor Espot al capdavant, és com una illa, entre dues tempestes que hi ha a França per les seues coses i a Espanya també per les nostres coses, que també les tenim. Enhorabona per aquesta illa de tranquil·litat, de preciositat de país, conserveu-lo, val la pena, i estimeu-lo molt, eh?
Moltes gràcies.
Xavi Espot, cap de govern d'Andorra, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres.
A vostès.
Enhorabona i fins una altra ocasió, eh?
Un plaer.
Gràcies també a l'Àlex Salmon, del Periòdic de Catalunya, a Juan Carlos Valero, de ABC, Leandro Lamor, de l'Agència de Catalunya, per participar aquest dissabte a l'Ara Andorra. Hem estat molt ben atesos, com sempre, a l'Esport Hotel Hermitage. Val la pena que el conegueu, val la pena que visiteu aquest hotel aquí a Sol 10 i gaudiu de la gastronomia top, amb aquest Ibaia, que és un restaurant top de 5 estrelles, i també el Koi Hermitage, que és un restaurant japonès, eh? Doncs, dit això, gràcies a tots plegats, dissabte que ve tornarem demà diumenge, tenim una segona part de les converses, no us ho perdeu. Gràcies, bona tarda i que vagi molt bé, adeu-siau.